Amb aquesta música africana donem la benvinguda al Xavi Rimbau.
Hola, molt bona
nit. Sabem que t'agrada la música africana.
Sí, sí que m'agrada.
Per això t'hem convidat aquesta nit al Cabaret Elèctric, i és que volem parlar del Festival del Desert de Essakane. Però abans, els Reis han passat per casa teva?
Encara no.
Com és que els Reis encara no han passat?
Perquè he estat fora i encara no han passat.
És
espero
dir,
que passin aviat.
Encara no has passat tu, segurament,
sí,
per la Bisbal.
Exacte, hauria de passar jo per la Bisbal perquè arribessin els Reis.
Doncs hi ha algú que els Reis li han passat. De fet, no va ser la nit de Reis, sinó la nit de després. Aquest és el Melcio Comas, escriptor. Bona nit i benvingut, Melcio.
Bona nit.
I sobretot volem felicitar-te doncs, per aquest Premi Pla que vas guanyar ahir al vespre. Estem molt contents que te l'hagis endut.
Gràcies, gràcies.
Recordem que l'any passat el guanyador va ser un valencià, Martí Domínguez, amb el retorn de Voltaire, i aquest any, doncs, mira, ha anat cap a les Illes Balears, em sembla que tu ets de Sa Pobla.
Exacte.
I t'hem de felicitar perquè en els últims 4 anys, i en tens només 27, ja has guanyat 5 premis. I no estem parlant de premis menors, que són igual de respectables, sinó un premi Documenta, per exemple, un premi també Ciutat de Palma, el premi Ciutat d'Elx, el premi... Me'n deixo un. En tens...
No te'n deixes
no?
cap.
No? Són aquests.
No. Ja està bé.
A veure, de fet, els premis no és el més important, però suposo que això també a tu t'ajuda per poder arribar a un públic que a vegades no és l'únic que trepitja les llibreries.
Sí, el premi permet que es parli una mica més del llibre durant la seva sortida, durant la seva promoció. Es fa una mica més d'èmfasi en la seva publicació per part de l'editorial, si simplement l'editen a part d'un premi, té alguns avantatges, exacte.
Hem de dir que, de fet, has triat un tema i un personatge força contundent, el llibre, que encara no ha arribat, evidentment, a les llibreries. No sé quan tardarà a arribar?
Trigarà a cosa d'un mes, a tal vegada una mica més... Sí, un mes com a mínim.
Doncs ens el llegirem i després passaràs pel cabaret, però parlem d'aquesta batalla, la batalla de Walter Stamm, una història d'una víctima del nazisme, de fet un personatge que crec que tant està en contacte amb les SS com amb els anglesos i que tu has dit, t'hem sentit per la televisió i per diferents mitjans, que de fet és un llibre que parla molt de l'esperit de resistència d'una persona, de com el dia a dia d'una guerra i una destrucció doncs ens acaben creant un caràcter que acaba suportant i reinventant-se, no?, aquest personatge.
Sí, és un personatge, diguem-ne, és un estudiant de filosofia i lletres de Berlín dels anys 40, una persona amb bon caràcter, que tenia fins i tot ganes d'escriure poesia, que havia traduït alguna obra del francès, i que d'un dia per l'altre es mou la Segona Guerra Mundial, entra a treballar per un oficial de la SS i sense ell saber-ho estava copiant informes secrets de l'Estat Major i distribuint-los entre els espies anglesos, no? els enemics del Tercer Reich. I quan se n'adonen d'això, doncs afusellen el capità traïdor i ell com a col·laborador en tot això, encara que col·laborador involuntari, el condemnen a treballs forçats a un camp de treball, no? La novel·la és la seva aventura tràgica en contacte amb la realitat dels camps de treball que varen instaurar els nazis, que després varen ser els camps de concentració, els camps d'extermini, i després ell, el Walter Stamm, passa a ser un soldat en un batalló disciplinari, no? I l'envien a combatre els russos, no?
De fet, em sembla que l'únic element que està connectat amb la teva realitat és que aquest personatge de vell li fas passar la jubilació a Mallorca.
Sí, no és ben bé així. Jo faig que quan acaba tot passo alguns anys a França, alguns anys després per Barcelona passo uns mesos i finalment quan els anys 60 a Mallorca comença a haver molt una febre econòmica molt gran relacionada amb el turisme, doncs va marxar allà i comença a treballar, ja que és un home que sap idiomes, que sap francès, que sap alemany, i després ja sap espanyol i, per tant, després català i el que sigui necessari és útil per treballar a Mallorca i al final acaba sent propietari d'un petit hotel, acaba establint-se econòmicament i tenint una, diguem-ne, una jubilació més o menys acomodada, no? La novel·la està narrada des del punt final de la seva vida, és un home de 90 anys, però això no ho sabem fins que arribam, si fins que l'hem llegida tota, no?
Doncs no expliquem més.
Sí,
no expliquem
si no...
més, Melcio, no expliquem més. Només dir que entre el jurat hi havia dos illencs també, com són el Sebastià Alzamora i el Baltasar Porcel,
sí,
que suposo que en la intimitat et deuen haver dit que estaven contents que t'emportessis tu el premi.
Ah, són una gent molt especial. Sí, és, no, suposo que estan bastant contents, però tampoc no m'ho han fet... No m'ho han dit. Tenim una relació especial als mallorquins, nosaltres, sobretot a fora de Mallorca. Un mallorquí fora de Mallorca sempre és perillós. Ho dic per l'audiència, això.
Uh-huh. I aquestes ressenyes o crítiques que diuen que hi ha una certa relació, qui veuen una certa relació amb les Benignes del Jonathan Little?
Bé, des del final de la Segona Guerra Mundial fins ara s'han escrit molts llibres sobre la Segona Guerra Mundial. Jo n'he escrit un altre i me compro immediatament anterior. No deixa de ser injust. N'hi ha molt. Això, quan escrivia aquest llibre no tenia present el Jonathan Little fins quan ja estava acabant el meu llibre. Vaig veure que també parlava de la campanya contra Rússia, el vaig llegir, vaig veure que el tractament que em feia era molt, molt de passada i que no... Jo me centro, el meu personatge passa més d'un any i mig a Rússia i el seu passa uns mesos, el seu és un oficial, el meu és un soldat, el seu és un botxí insult i satisfet de la seva condició, el meu és un supervivent obligat a haver de combatre per sobreviure. Són novel·les molt distintes, és a dir, també hi havia novel·les molt semblants a les que havia fet el Jonathan Little abans
que és
la seva.
I tant que sí. Doncs escolta, Melcio Comas, tenim ganes de que vingués una nit al Cabaret Elèctric i per molt que siguis un illenc fora de l'illa, esperem que aquesta nit que vinguis no siguis perillós.
No, ho intentaré que no, me'n controlaré.
Felicitats, que vagi molt bé, molta sort.
Adéu.
Estem escoltant el Toumani Diabaté, de fet ell és un artista africà de nivell internacional i no és en va. Ja fa dies que tots els que escolteu ICAT-FM a través de la pàgina web, en aquests banners inferiors, veieu que us parlem d'un festival molt especial, del Festival del Desert, d'aquest Festival del Desert d'Essakane. Si voleu aprofitar l'inici d'any per viatjar i gaudir de bona música, a partir de dijous teniu una cita ben a prop de Tombuctú, aquí a Essakane. S'hi celebra ja la 8a edició del Festival del Desert, els dies 10, 11 i 12 de gener, i no hi estareu sols si voleu anar perquè hi ha un grup de viatgers, de periodistes, de cooperants que s'ha inscrit al viatge que organitza Kadar i tenim el Ferran Morillas al telèfon. Ferran, bona nit i benvingut.
Hola, bona nit.
És un dels organitzadors de viatges a Kadar i que no és la primera vegada que munteu doncs, aquesta expedició per anar a gaudir d'aquest festival del desert d'Essakane.
Sí, és ja la quarta vegada que organitzem aquest viatge. És un festival que ja fa la 8a edició, per això ja. És un festival antic.
Uh-huh. El nostre company Xavi Rimbau coneixia aquest festival?
Sí, coneixia el festival. De fet, m'estan fent dentetes, amb això del viatge aquest.
Hem de dir que el festival al desert d'Essakane té l'origen també en aquelles grans festivitats tradicionals tuaregs, que això seria impossible poder datar ben bé quan van començar. Però estan inspirades en aquestes festivitats tuaregs, oi?
Sí, de fet, remuntant els seus orígens en les trobades tuaregs en les zones aquestes del Sàhara, que aprofitaven un cert moment de l'any doncs, per trobar-se totes aquestes comunitats que estaven disperses per tot el desert del Sàhara.
Uh-huh.
I mica en mica han anat concentrant-se i, a més, les trobades de forma més tribal i social doncs, han esdevenit també la mostra cultural de tota la seva cultura tuareg.
Hem de dir que aquesta ciutat d'Essakane està a prop de Tombuctú, a unes dues hores de Tombuctú. Per què a partir del 2001 s'hi va començar a fer aquest festival?
Bé, hi va haver tota una associació, dues associacions d'allà locals que van decidir doncs, de donar-li un ressò i de donar-li més... Una mica també doncs, de valorar la cultura tuareg enfront a la... el conflicte també que hi havia en Mali a nivell més cultural, a nivell cultural. I així va ser com van començar el 2001 doncs, a fer-ho com a festival del desert i mica en mica han anat tenint un ressò més internacional donant-se a conèixer a través de les fires i dels artistes que hi van allà actuar.
de dir que, tot i ser música africana inspirada en la música d'arrel, estem parlant de la música contemporània que es fa també ara en aquests països, oi que sí?
Sí, jo crec que una de les coses interessants és que molta de la música que es podrà veure en el festival i que s'està creant ara mateix a Àfrica és contemporània, perquè s'està succeint en aquest mateix moment, i no només ho és per això, sinó perquè la música d'arrel africana, a nivell musical, diguem-ne, té molt a explicar encara l'actualitat, no? Perquè és música de la qual han begut, directe o indirectament, moltes de les músiques contemporànies, des de l'electrònica fins a la música de ball en general, per exemple, no?
Hem de dir que per la nit, quan comença la posta de sol, es fan els concerts, però que també hi ha altres esdeveniments com conferències o exposicions, és a dir, que tots aquells que hi aniran, Ferran, tenen activitats les 24 hores del dia.
Sí, a partir de la tarda ja comença a haver-hi actuacions improvisades de totes les diferents comunitats que s'apropen al festival. Són nòmades que ells mateixos també fan les seves músiques i, a més, doncs, també s'organitzen curses de camells, es fan danses molt específiques de cada una de les comunitats que arriba, que té la seva dansa molt especial. Destaquem sobretot les danses de les espases, que són molt espectaculars. I també tenen molt interès per el tema del medi ambient i llavors fan com debats sobre els recursos, sobre el tema de l'aigua. Bueno.
Hi ha una part també social i política important. Aquestes trobades serveixen una mica per tot.
Sí, tota una mica.
Xavi Rimbau, si et pregunto si això que està sonant ara ve de... Això no ve d'Àfrica.
Això no ve d'Àfrica.
No ve d'Àfrica. Però,
bueno, o sigui, tot ve d'Àfrica, en el fons. Nosaltres venim d'Àfrica, o sigui que indirectament vindria d'Àfrica, però en aquest cas jo crec que ve de més a prop.
Home, de fet, aquí estic trobant que els Elèctrica d'Arma tenen unes influències jazzístiques, que de fet el jazz... tindria aquesta influència directa de la música negra.
Al cap i a la fi, sí, sens dubte, diguem-ne. De fet, en el fons... tot el que seria música popular del segle XX té l'arrel a Àfrica, bàsicament, perquè vull dir, tot el que seria tant el jazz com el blues, com el soul, el funk, pues, d'una forma o altra provenen de la música africana, no? Un cop els esclaus van ser traslladats, pues, als Estats Units, bàsicament. I una de les coses curioses també és, per mi, és el fet... que en el festival també es veu i és el fet de l'anada i tornada de la música, no? Com, sens dubte, la música d'Amèrica, tant dels Estats Units com podria ser també de Cuba, pues té una influència musical africana molt gran, per això, bàsicament pels esclaus, i com llavors aquesta mateixa música ha acabat influint també d'una forma o altra a la música contemporània d'Àfrica, no?
Hi ha hagut un anar i tornada. Com un boomerang africà.
Sí, no, perquè vull dir que sense la música africana no hi hauria James Brown, i sense James Brown no hi hauria Fela Kuti, per exemple, no?
Que de fet l'any passat se li va fer un homenatge a Ferran a Fela Kuti, em sembla, en aquest festival.
Es va fer un homenatge a l'Ifar Katuré.
Ah, d'acord.
Que s'havia mort recentment i llavors van fer un homenatge a tots els grans artistes de Mali, Oumou Sangaré, Basego Kouyaté, Baba Salah, tots aquests van participar-hi. Va ser un concert molt emotiu.
De fet, estem escoltant Elèctrica d'Arma i tenen relació, Ferran, amb aquest festival.
Sí, perquè Elèctrica d'Arma és un grup que de fa ja més d'un any que estan contactant-hi perquè tenen interès en anar a actuar. Està passant que hi ha gent que troba en alguns certs festivals doncs, l'interès en participar-hi, i parlo, per exemple, en aquest mateix festival amb Robert Plant o uns artistes que sí que han mostrat aquesta ànsia doncs, per poder-hi participar, i fins i tot, com el cas d'Elèctrica d'Arma, que volen, i han paraulat amb un grup tuareg de fer una fusió musical.
Doncs segurament serà força interessant aquesta fusió de l'Elèctrica d'Arma amb aquest grup de Tuaregs. Tot això passarà, com dèiem, a prop de Tombuctú, a la ciutat de Essakane, entre el 10 i el 12 de gener, aquest festival del desert que Viatges Kadar ha organitzat per l'Expedició Catalana. Hem estat parlant amb el Ferran Morillas, que si podem també el buscarem per Mali perquè ens expliqui què està donant de si el festival. Ferran, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins la pròxima, que vagi molt bé.
Bona nit.
Estem completament com si estéssim el Xevi Rimbau i jo dins del desert, d'aquest subsaharià, però...
Tal qual, no? Això és el que té el poder d'aquesta música, que és un poder com molt hipnòtic i de molt paisatgístic, no? O sigui, que et situa, en aquest cas, clarament en el desert, no? Jo ara al Festival de Blues de Cerdanyola vaig tenir la sort de veure Tinari Wen, que són un grup tuareg, que farien el que es podria dir, no sé, una espècie de blues o rock. També el que dèiem abans de l'anada i tornada, doncs una gent que la música seva tradicional l'adapta en el format de rock, amb guitarres, i en lloc de bateria, doncs percussions, i la veritat és que és això, que et transportaven tal qual al desert. No?
Mm-hmm. I ara t'ho has fet servir la paraula hipnòtica, i és que moltes vegades aquestes músiques més d'arrel, potser amb músics que no et podrien fer un pentagrama, però que saben tocar d'una manera virtuosa, tenen també aquesta vessant com més espiritual i més mística.
Sí, jo crec que...
Tota la música la té, però en aquest cas d'una manera directa.
Sí, en el cas, en el fons, la molta part de la música tradicional d'arreu del món, i especialment a Àfrica i especialment al desert, per les connotacions que té el desert, no? O sigui que la gent quan vol trobar-se un mateix, no, busca recluir-se en un lloc on res el destorbi, no? I el desert és l'espai, no? És l'espai perquè justament surti el que té cada una dintre, no?
És que ara que ho dius, la setmana passada, crec que va ser la setmana passada, si no l'altra, divendres 28 de desembre, que havies tingut una enrabiada amb els de Bank Rover. Hem de dir que evidentment aquell programa va ser una innocentada. La vam fer amb la col·laboració de la gent de Bank Rover i de tots els músics, doncs la proposta d'aquells duets impossibles, i en Xavi dient que deixava el món de la música i que se n'anava a un concert. Les declaracions eren falses, però suposo que sí que tenies ganes d'anar a un desert.
Sí, la veritat que no m'importaria anar-me'n al desert, això. Sobretot a gaudir d'aquesta música, doncs, que com la dèiem, sigui sense necessitat d'instruments electrònics, és extremadament contemporani, i en molts casos, pues això, sens dubte, la música concreta o la música abstracta, des de bàsicament a l'electrònica i en molts altres camps, doncs li deu molt, no? O sigui, tant conscient com inconscientment a la música africana.
Sí que és cert, potser algun oient com tu, una persona doncs apassionada pel món de la música, com més us introduïu en el món de la música, més tothom acaba arribant a aquestes arrels africanes.
Sí, jo crec que és bàsic, no? O sigui, per aconseguir veure el futur has d'anar com cap enrere, no? I com més vas avançant, més vas veient o tens més interès per veure d'on venen les coses, no? I això els hi passa a molts de músics a mesura que van avançant, i també la gent que li agrada la música, doncs, és una cosa que...
Malauradament, aquests dies haguéssim vist moltes imatges d'Àfrica i haguéssim sentit a parlar d'Àfrica, no lligat tant a la música, sinó al món del motor, amb el rally doncs, Dakar, que havia de sortir des de Lisboa, em sembla, el dia 5 i arribar el 20 de El Rally Lisboa-Dakar havia de sortir el 5 de gener d'aquesta capital portuguesa i acabar el dia 20 a Dakar. Això no ha estat possible, ho saben bé els companys d'aquesta casa d'esports. Nosaltres tenim a la Marta García amb nosaltres. Marta, bona nit i benvinguda.
Hola, bona nit.
De fet, em sembla que tu has pogut seguir com a enviada especial aquest rally, malauradament no aquest any, però sí en edicions anteriors, i que fent aquest recorregut pel Marroc, per Mauritània i pel Senegal, et vas adonar compte de les situacions doncs, força desfavorides d'algunes zones, i per això participeu la gent de Catalunya Ràdio en aquest Dakar solidari, repartint en aquest cas material escolar.
Doncs sí, la veritat és que l'any passat vaig poder debutar aquesta prova en Lisboa-Dakar en aquest cas, i com tu dius, de seguida dones compte de quines són les necessitats més bàsiques que tenen tota aquella gent, no? Enguany Catalunya Ràdio aprofitava la infraestructura de la Fundació Dakar Solidari, que ja fa uns 5 anys doncs, que porta material mèdic cap a l'Àfrica, és una fundació que encapçala el doctor Xavier Mir, i doncs aprofitant la infraestructura d'ells, que portaven doncs 4 o 5 camions, en total que porten enguany 200 metres cúbics de material mèdic, doncs aprofitàvem aquesta infraestructura per poder col·laborar d'alguna manera, i en aquest cas nosaltres ho fèiem amb material escolar gràcies a un acord de col·laboració amb l'empresa Milan.
Parles com han passat, però això se seguirà fent o no?
Sí,
aquest any, tot i que s'ha suspès.
Sí, en principi sí, perquè vaja, el que no continua és la prova esportiva, però ja, normalment hi ha moltes iniciatives solidàries que van acompanyant aquesta prova, una d'elles és aquesta del Dakar Solidari, i doncs aquesta setmana ha de ser vital per a saber què passarà, perquè tant el doctor Mir com la resta de gent del Dakar Solidari doncs ja van dir que tenien intenció de portar aquest material. El que passa és que una cosa és doncs poder entrar a tots aquests països amb la bombolla que suposa en el Dakar, en el Ride, i una altra cosa és fer-ho a nivell més personal. Costa molt més entrar per cada una de les fronteres, passar per les aduanes, i doncs el que està treballant la Fundació és precisament en això, en aconseguir tots els permisos i en realment acabar d'avaluar si la situació mauritània és tan delicada com pareix que pareix ser que sí. Si això no és possible, doncs tenen com una mena de plan B activat, que seria doncs portar el material fins al sud del Marroc i poder doncs deixar el material allà.
Molt bé, doncs esperem que tot això sigui possible, esperem que l'any vinent també sigui possible aquest rally. Agraïm a la Marta García que ens hagi atès aquesta nit i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Fins la pròxima. Sometimes we need a little more than we dream in. Leave the school in a better place if you not cheat. If you not cheat. Atenció, perquè dins d'un recopilatori del Festival del Desert hem trobat un grup de gent navajos, que suposo que venen dels Estats Units, i que fan aquesta versió una mica, que no sé si de Bruce Springsteen, de la Bisbal, amb tots els respectes pels navajos. Però hi ha una mica de veritat en tot això o no?
Home, era tot peculiar el que estava sonant, sí. Deixem-ho aquí, has d'ahir poder leer.
Ara que parlem de navajos, estic convençuda que, a veure, ara parlaré, no parlo en propietat, buscaré els navajos per internet, però venien o no dels Estats Units, Griselda, els navajos? Una persona que ha estat als Estats Units aquests dies, en concret a Nova York, ha estat el company Albert García, que el tenim aquí. Albert, bona nit i benvingut.
Bona nit.
Si en Xavi Rimbau tenia ganes d'anar a Tombuctú i a aquest Festival del Desert, no et diré ja trepitjar la ciutat de Nova York com has estat fent tu. Impressions?
Doncs sempre són bones. És la segona vegada que hi anava. Ja anava ja coneixent una mica la ciutat, no? I bé, des del punt de vista musical, he estat investigant algunes botigues que em van recomanar i he trobat alguns discos que aquí no es troben i està molt bé. Tema músiques, doncs no vaig poder anar a concerts, però sí que vaig poder tastar una mica el que són les botigues de vinils, de CDs i tot això, sempre està guapo.
Uh-huh. I hem trobat que els navajos són el poble natiu nord-americà actualment més numerós, perquè encara en queden 175.000, viuen al sud-oest dels Estats Units, als estats d'Arizona, Nou Mèxic, Utah i Colorado. I també hi ha uns quants navajos que estan a Chihuahua i Sonora, al nord de Mèxic, en aquest cas ja no... ja no als Estats Units. Ha anat a Nova York, l'Albert García, però sobretot el que vol és parlar-nos de videojocs. És un punt fort d'en Xavi Rimbau, els videojocs?
No, la veritat és que no. No he sigut mai ni de maquinetes, ni de tan sols allò com la gent anava a jugar a la sala de màquines, que se'n deia. No he sigut mai gaire el meu fort. He jugat, però poques vegades. Soc poc addicte, diguem-ne.
Tot i així, a veure si ens sedueix l'Albert.
Sí, no, per suposat. O sigui, una cosa és que no ho hagi practicat i l'altra que no pugui tenir interès.